Efectes de la por. Quan l'hivern puja els ulls i el plor ja gela i el pensament comença a encarcarar-se i ja no raja res sinó suor, és quan el preu de molta i molta pela acut la por tapant el mur del càrcer i et torna els plors pensats sots cobertor. La sensació d'estar viu s'aguditza i el cos no gosa fer cap moviment quan sent la punta de cadurpa i dent d'un animal que el té i l'immobilitza. Sense fer mal, grunyir ni fer la guitza, com si et digués si et mous ja has dit amén, i tu només saps foll estar content perquè no et mata el llop que t'esclavitza. Hem sentit, doncs, aquest poema Efectes de la por d'Enric Casasses.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Molt bona nit, amigues i amics. Avui és dimarts 24 de febrer de 2015. Passa encara no un parell de minutets de les 9 del vespre. Som a l'estudi número 1 de Punset Ràdio, aquí a Sant Celoni, i per tant això només pot ser una cosa, el programa de cultura i de literatura Tirant de llibres. Avui el programa número 287. Molt bona nit, Jordi.
Bona nit, Francesc. Hola, bona nit a tota la nostra audiència. Bona nit també a la Gemma Grau, que com cada dia porta el control tècnic amb gran perícia, i bona nit, Joan.
Bona nit a tothom que ens està escoltant. Espero que aquest programa que hem preparat us agradi. Està també un programa molt farcit, molt atapeït de coses, i esperem que ja sigui, doncs, que us agradi en definitiva tot això que hem portem una setmana treballant per vosaltres.
Doncs bé, com cada setmana tenim cròniques, avui tenim el ple, tenim plenament les 5 cròniques, no en falta ni una. Tenim crònica des de Barcelona, des de Catalunya, amb la nostra companya Sílvia Romero, crònica des de la Catalunya Nord, amb la nostra companya Joana Serra, la crònica des de la Franja de Ponent, amb el nostre company Octavi Serret, crònica des de les Illes Balears i Pitiuses, amb la Sílvia Portell, i crònica des del País Valencià, amb la benvolguda companya Empar Murelló. Que, per cert, ens haurà d'explicar exactament què vol dir això, aquell discurs tan incoherent que vam sentir l'altre dia a les Falles, de com ho va dir? El fred?
No, diu el fred...
El caloret va dir, alguna cosa així,
no, oi? Primer va dir el fred...
Em sembla que es va equivocar en un verb, que no sé si era llevar o portar o una cosa així.
Sí, va barrejar català i castellà.
Sí, sin duda.
Sin duda.
A l'Empar estarem amatents a les seves explicacions, a veure què ens ha de dir. Doncs bé, a banda de les cròniques, tenim l'apartat de biografies i assaig. Avui tenim un apartat doble. Avui en Jordi ens ha de parlar d'un llibre clàssic, oi? De l'any 1921.
Bé, de l'any 21 em constava, segons una referència, però per altres referències he vist que va ser publicat el 22. Llavors hem de suposar que escrit el 21, publicat el 22. En tot cas, és una obra de referència pel que fa a la cultura de massa i a la gestió de la informació en la societat de massa.
Public Opinions.
Public opinion. O sigui, l'opinió pública. De fet, si ell no es va inventar el rètol, si més no, es va inventar la manera de gestionar l'opinió pública.
Walter Lippmann,
de qui parlarem breument, és un intel·lectual de referència. Encara que no ho sembli, per les idees que demostrarem que tenia, doncs és un senyor més aviat un liberal d'esquerres. De fet, va arribar a pertànyer fins i tot a un partit socialista a Nova York. És d'origen jueu, aquest senyor, però les seves idees, diguéssim, no sempre són favorables a la veritable democràcia o a la democràcia com l'entenem avui dia.
En Joan, en aquest mateix apartat de biografies i assaig, ens parlarà d'un llibre que em penso que ha de ser recent, probablement.
Recent, sí.
De Ròmul Brutons i Elisenda Albertí, 300 anys de lluita, 1714-2014.
Es va editar precisament el novembre de l'any passat. Per tant, a veure si no ho tinc aquí apuntat. Sí, però aquí diu 2014 i prou, però va ser l'any passat.
Sí, acaba finals d'any.
Sí, una tenint en compte el moment que estem vivint, penso que valia la pena recordar que aquest 300 anys de lluita vol dir que mai hem deixat de lluitar. No és una cosa només d'aquests últims anys, sinó que portem 300 anys i aquí és una llista de totes aquestes lluites.
Tindrem una entrevista amb un dels coautors, d'aquestes coautores, l'Elisenda Albertí.
Això mateix, una de les autores d'aquest llibre.
Tenim literatura catalana, parlarem una mica i tenim un record pel poeta Francesc Garriga Barata, que va morir fa un parell de setmanes, i acabarem el programa, com sempre, amb el noticiari i amb la frase que ens portarà en Jordi. Som-hi.
La crònica.
Bé, passem tot seguit a sentir la crònica de Sílvia Romero des d'aquí a Catalunya. Hola, bona nit, Sílvia.
Bon vespre des de Barcelona. Avui començarem la corresponsalia a Sabadell, a la comarca del Vallès Occidental. En aquesta població i concretament a la Biblioteca Vapor Badia, demà dimecres s'iniciarà el cicle de lectures poètiques Llegir poesia en temps de crisi. És una activitat organitzada pel col·lectiu Papers de Versàlia, del qual ja n'he parlat en alguna altra corresponsalia. I en què consisteix aquest cicle de lectures poètiques? Bé, ens proposen una sèrie de 8 llibres d'autors diversos amb l'única intenció de fer-los presents a partir de les lectures i a partir dels comentaris oberts d'alguns dels seus poemes. Per això és recomanable que el públic interessat s'inscrigui a la Biblioteca Vapor Badia i així poder rebre alguns d'aquests poemes via e-mail i participar en un lliure i enriquidor intercanvi d'opinions quan tingui lloc l'acte, evidentment. Hi haurà, doncs, 8 sessions, són 8 llibres. La primera, com he indicat, tindrà lloc demà dimecres a les 7 de la tarda i les restants trobades estan programades aproximadament cada 15 dies, sempre en dimecres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Vapor Badia, i al llarg d'aquestes trobades es llegiran poemes d'autors com Marc Estrany, Wisława Szymborska, Filip Jakotet, Ada Salas i d'altres, i aniran a càrrec de membres del col·lectiu Papers de Versàlia, com podria ser, per citar-ne algun, Josep Maria Ripoll, Mercè Lallats, Josep Gerona i d'altres. En tot cas, per disposar del programa complet i saber les dates exactes d'aquestes lectures poètiques, que tenen lloc entre aquest mes de febrer, que és la primera trobada, fins al juny, us recomanaria que us adrecéssiu a la web de Papers de Versàlia, www.papersdeversalia.com. Tot passant a un altre tema, deixem l'àmbit poètic i, a més, marxem ara cap a Girona. El proper divendres 27 de febrer tindrà lloc la inauguració de l'exposició Rafael Patxot, Mecenes, Científic, l'Home. Aquesta exposició pretén reconèixer la gran tasca duta a terme per Rafael Patxot a favor de la cultura i la ciència a Catalunya amb motiu de la recent commemoració del 50è aniversari de la seva mort. Per situar-nos una mica en aquesta figura, us llegiré unes paraules del seu biògraf, Joaquim Maluquer, que ens diu: «Va ser una figura única, singular i irrepetible del nostre panorama científic, cultural i patriòtic. Fou, en primer lloc, astrònom i, sobretot, meteoròleg, havent contribuït decisivament al desplegament de la ciència del clima a Catalunya. Però l'actuació més destacada de Patxot, i per la qual és recordat, fou el mecenatge a favor de la nostra cultura». Bé, aquesta inauguració tindrà lloc a les 6 de la tarda del divendres 27 de febrer a l'Espai Santa Caterina de la Delegació de la Generalitat a Girona. I per ampliar la informació us adreço a l'apartat Agenda de la web de l'Institut d'Estudis Catalans, www.iec.cat. I ja per acabar, d'una exposició passem a una altra, però en aquest cas serà de pintura, i ens traslladarem a Mollet del Vallès, a la comarca del Vallès Oriental. En aquesta població i a finals de gener es va inaugurar al Museu Abelló l'exposició Martín Vivés, Mirades i evocació de l'exili molletà, una exposició que romandrà oberta fins al 5 d'abril. Amb ella es vol recuperar la memòria de Martín Vivés, pintor coetani de Joaquim Mir, que es va formar a França, es va convertir en un ferm admirador de Cézanne, dels impressionistes i dels fauvistes, i, per altra banda, va prendre un paper rellevant durant l'exili republicà, tot ajudant a polítics de Mollet. Com he esmentat, és al Museu Abelló de Mollet del Vallès i, per saber horaris de visita i l'adreça exacta, us convido a entrar a la web del mateix museu, www.museuabelló.cat. I hi ha més temes i més informacions, però ho deixem per al proper dimarts. Bona setmana!
Bé, i adeu, bona nit, Sílvia, i ens veurem aviat, o et sentirem aviat la setmana vinent.
I tenim el telèfon la seva benvinguda companya des de la Catalunya Nord, des de Perpinyà, Joana Serra. Bon vespre, Joana.
Bona tarda a tothom. Avui parlarem de dues qüestions d'agenda que passen a Perpinyà i a Baó, dos pobles d'uns i ciutats que es troben a la plana del Rosselló. Parlarem primer d'un acte organitzat per la Confederació Nacional del Treball, per la CNT 66, que no cal presentar, que té una antena aquí a Perpinyà, i que fan, us proposen un acte, un passi de documental a l'entorn del colonialisme, ja que ens trobem amb la setmana anticolonialista, que es farà al casal del primer de Perpinyà, el 23 d'Avinguda del Liceu. És aquest divendres 27 de febrer a les 7 de la tarda i es passarà el documental ja prou conegut, que data del 2013, que es diu 100 Camera Brisée, es passarà la versió francesa. Aquesta pel·lícula és 5 càmeres trencades, passa a Bilín, a Cisjordània, on t'imposen aquest mur de separació que expropia uns 1.700 habitants de la meitat de les seves terres, per protegir, entre cometes, la colònia jueva de Moudinilit, que preveu doncs acollir 50.000 residents, i els habitants de Bilín tiraran endavant una lluita no violent per obtenir el dret doncs de quedar-se a les seves propietats, de quedar-se a les seves terres i de coexistir pacíficament amb els israelians. És una pel·lícula que ha tingut molt d'èxit i que ha tingut molt de ressò quan va sortir el 2013, i que ara la CNT 66 us proposa de veure o de tornar a veure aquest 5 càmeres trencades d'Edmund Burnat al casal Jaume I, el 23 d'Avinguda del Liceu de Perpinyà. Això el divendres 27 de febrer. L'endemà, a Baó, un poble a uns 7 quilòmetres de Perpinyà, se celebrarà el primer concurs de truc. El truc, per als qui no sabeu què és un joc de cartes que era molt popular fa un temps però que s'ha perdut, però que ara s'està tornant a jugar bastant en els pobles i estan havent-hi diverses iniciatives per a reprendre aquest joc. És una mena de, com de botifarra, es juga per equips, 3 contra 3, amb un cap, i és tot un joc d'estratègia i de mentir, per saber qui té les millors cartes. Es fan signes amb els seus altres persones de l'equip. És un joc molt, molt interactiu i molt, molt, molt visual i divertit. Se farà doncs aquest concurs de truc al poble de Baó. És organitzat per l'associació Aironou, que és l'entitat que acull els castells, diables i tot d'activitats de cultura popular aquí a Catalunya Nord, que ja potser en una altra crònica n'havíem parlat. Ho fan a les 2:30 de la tarda, dos quarts de 3 de la tarda, a la sala de festes del poble. La mateixa associació va editar fa uns mesos un llibret que es diu Regles del joc de les cartes catalanes, on te recull tots els jocs tradicionals que jugaven en particular aquí a Catalunya Nord, i trobareu recollit aquí. El truc és un llibret que es troba a les llibreries de Perpinyà, però que si no podeu comprar directament a l'associació Aironou, que val 4 euros i que està molt bé perquè és una cosa que no existia i que no es troba. Les cartes en general, els jocs de cartes es transmeten per tradició oral i per escrit no teníem res. Qui no conegui el truc pot anar aquest doncs, dissabte 28 de febrer a partir de les 2:30 a la sala de festes de Baó per aquest concurs de truc, que serà abans començat per un àpat popular, un dinar popular, una ullada, que en diem nosaltres aquí, que ve a ser una mena d'escudella i carn d'olla. Doncs un plat calent que se menja en particular a les festes en períodes d'hivern. Aquestes dues dates doncs destacaríem aquesta setmana, i per il·lustrar doncs el dissabte recomanar-nos aquest petit llibret Regles del joc de les cartes catalanes, publicat per l'associació Aironou i que recull tots els jocs de cartes populars que jugaven aquí a Catalunya Nord i que ara s'estan intentant recuperar i que val 4 euros. La setmana que ve parlarem de més agenda i de propostes també historico-culturals. Anirem a la maternitat d'Elna i en parlarem a través d'un disc de Joan Jubosc. En parlarem doncs la setmana que ve, el dimarts que ve. Que vagi bé, adeu.
Doncs molt bé, moltes gràcies, Joana, per la teva intervenció, que ens sembla interessantíssima, i esperem que la setmana que tornes a sentir.
Bé, ja tenim la connexió des de la franja de Ponent el nostre benvolgut company Octavi Serret. Bon vespre, Octavi.
Hola, molt bona nit, des de la llibreria Serret, al Matarranya, a la franja. Esta nit voldria recomanar a tots lo Clemenci Bertrana d'enguany. El títol és El dia que vaig ser 8 anys, de l'Antoni Pla de Vall. L'Antoni Pla de Vall en este llibre fa un repàs des de la seva infància, des dels 8 fins als 15 anys, i aprofita, lògicament, per fer un repàs històric, per saber d'on venim i on estem. Antoni Pla de Vall, ell és de Taradell, a Osona, del 61, i és professor, doctor en filologia clàssica, professor de grec i de llatí, i si no passa res, lo tindré aquí, m'imagino que sobre el mes de maig, juny, firmant llibres a la meva llibreria, per mig d'uns amics comú. Ell és un personatge que sempre m'ha llamat molt l'atenció. Tenim molts llibres publicats d'ell, tenim La mentida original, tenim el volum de proses breus de Quaderns de Can Glavers, les novel·les de La lliçà bruta. Jo li tinc ganes. És un llibre que l'han ficat molt bé, lògicament el Premi Fulgenci Bertran ja sabeu que és un dels més prestigiosos, i la novel·la està estructurada en 30 estampes breus que dibuixen el retrat d'aquell crió, no, d'aquell xiquet, dividit emocionalment entre la fascinació, la vergonya, la il·lusió i la por. Vivències imborrables que mos fan, diguem-li, fer un repàs per la nostra història, no? A partir d'ahí, ell lo tindrem en tota la seva extensió bibliogràfica, i tens un que també, mira, aquí en tinc un títol que veus que ni pensava que vam disfrutar moltíssim, que és La papallona negra, i tot és possible, el 2011. Pues bé, l'Antoni Pla de Vall, avui, t'ho recomano, el Premi Prudenci Bertrana, el dia que vaig fer 8 anys. I bé, t'ho recomano la seva lectura, és un personatge que realment val la pena seguir-lo, i bé, fins la pròxima setmana. Gràcies.
Molt bé, Octavi, en prenem nota d'aquesta recomanació. Fins la setmana vinent, a reveure.
Biografia i assaig.
A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity.
Bé, doncs ja som a l'apartat de biografies i assaig, i avui parlarem del llibre Public Opinion de Walter Lippmann, publicat l'any 1922. A veure, per què parlem d'un llibre l'any 22 que de fet es pot trobar gratuïtament a internet en anglès? Per la importància del personatge. Heu de tenir en compte que Walter Lippmann, que va néixer el 1829 i va morir l'any 1974, que ja són uns quants anyets, va ser un escriptor nord-americà, periodista, comentador polític, i va ser conegut, o es va fer famós, per haver estat qui va introduir per primera vegada el concepte Guerra Freda, qui va encunyar el terme estereotip en psicologia moderna, en el significat de la psicologia moderna actual, vaja, i també perquè va criticar els mitjans de comunicació i la democràcia, precisament en aquest llibre del qual parlarem, Public Opinion, o sigui, opinió pública, oi? De fet, hauríem de dir que va ser considerat per algunes persones, se suposa que de referència i prou importants, Public Opinion va ser considerat el llibre que va establir els fonaments del periodisme modern i dels estudis dels mitjans de comunicació, i l'autor va ser considerat el periodista més influent del segle XX i el pare del modern periodisme. A veure, hauríem de dir que aquest home, que era de família jueva de Nova York i que mostrava una ideologia de centre-esquerra, diguem-ne, si voleu, de socialdemòcrata o liberal d'esquerra, com es vulgui, doncs va arribar a col·laborar amb les administracions demòcrates en determinats anys, amb el president Wilson, per exemple, i tenia una visió restrictiva sobre allò que era l'opinió pública. Concretament, en aquest llibre de l'any 22, Public Opinion, considerava que els periodistes havien de ser com una havien de fer una feina d'intel·ligència, que els periodistes eren un lligam entre els polítics i els gestors de polítiques i el públic, que el periodista buscava fets que obtenia dels polítics i després transmetia aquests fets als ciutadans, els quals formaven l'opinió pública. En aquest model, la informació podia ser utilitzada perquè els ciutadans coneguessin els polítics, teòricament. Ell no considerava que les notícies i la veritat fossin res sinònim, és a dir, notícies no volia dir necessàriament la veritat. La funció de les notícies era assenyalar els esdeveniments. La funció de la veritat, en canvi, era portar llum a fets amagats i posar-los en relació amb altres fets. Per tant, la versió d'un periodista de la veritat és sempre subjectiva i es limita a com es construeix la realitat. Segons Lippmann, el problema bàsic de la democràcia era la precisió de les notícies i la protecció de les fonts. Ell argumentava, defensava, que la informació distorsionada era inherent a la ment humana. La gent podia construir i ja tenir un prejudici en les seves ments abans de conèixer els fets, quan de fet l'ideal hagués estat que després de reunir fets i analitzar-los s'arribessin a conclusions, o s'arribés a conclusions. Com que això no era així, oi? Allò que pensava era que, en tot cas, el que s'havia de fer era regenerar o convertir en sana informació que d'entrada estava contaminada. Lippmann defensava que, mirant a través d'estereotips, ens subjectaven a veritats parcials. Lippmann va anomenar la noció d'un públic competent en afers públics un fals ideal, perquè realment no creia que la gent estigués preparada. De fet, allò que opinava Lippmann, en definitiva, era que realment la gent no... A veure, que la democràcia era un sistema imperfecte perquè implicava que gent no preparada podia prendre decisions sobre qüestions que eren decisives i que, per tant, havien de ser les elites les que prenguessin aquestes decisions i mantenir convençuda a través d'una gestió de la informació pròxima a la propagandística, mantenir convençuda l'opinió pública que la realitat política és la més desitjable. O sigui, en un món en què no es pot utilitzar la força per convèncer la gent, per tenir-la disciplinadament obeint o obedient, és l'única solució que existeix, és utilitzar els mitjans de massa, els diaris, la ràdio, en el seu temps, més endavant la televisió, per anar disciplinant la ment dels votants, segons els interessos de les elites, que se suposa que sí són més ben preparades a l'hora de prendre decisions, encara que més endavant va arribar a posar fins i tot en qüestió que aquestes elites estiguessin tan ben preparades per decidir sobre qüestions de gran importància. Bé, en definitiva, Lippmann va ser un comentador i un estudiós del que seria la cultura de massa i, resumidament, el seu punt de vista tot i que decisiu en la conformació dels mitjans de massa contemporanis, especialment als Estats Units, està molt controvertida posteriorment, sobretot a partir dels estudis fets per Noam Chomsky. Precisament es deu a Lipman un terme, i acabo ja amb això, que és el de el management, perdó, la manufactura del consentiment, és a dir, la funció dels mitjans de comunicació és aconseguir l'aprovació per les polítiques oficials del públic en general a través de la manufactura, que significa la difusió dels mitjans de massa. I ho deixem aquí.
Bé, seguim amb aquest mateix espai de biografia i assaig amb un llibre de Ròmul Brutons i Elisenda Albertí, es diu 300 anys de lluita, 1614-2014, editat per Albertí Editor, col·lecció Orígens d'Albertí, número 15, Barcelona 2014, 223 pàgines, 18 euros quan és nou i 17,10 euros de segona mà a la llar del llibre. Hi ha una presentació del llibre d'Oriol Junqueras. Quan Catalunya va perdre la guerra de successió el 1614, no va ser només una derrota, sinó que va començar un període de sofriment, d'humiliacions i d'assassinats que van fer que estiguéssim a punt de desaparèixer com a poble. Afortunadament, l'esperit català no és fàcil de doblegar-lo i, malgrat les lleis en contra i la gran repressió, el nostre poble mai no ha renunciat a tornar a ser lliure. I per això cal que hi hagi llibres que ens recordin que aquests 300 anys han estat de lluita, com diu el títol del llibre, i que Catalunya de tant en tant ha anat expressant aquest combat en diverses circumstàncies i èpoques que abracen tot aquest període. La majoria d'aquestes revoltes no han acabat bé, perquè la força repressora espanyola ha estat brutal i sovint tràgica per a nosaltres. Amb tot, això també vol dir que durant tota aquesta època el poble no s'ha adormit i que ha fet proeses increïbles quan les circumstàncies eren propícies. De fet, fins als últims anys no s'ha anat creant una nova consciència que la nostra plena llibertat només la podíem aconseguir per la força majoritària de la gent, però per vies no violentes i democràtiques, ja que en aquella tessitura, la tessitura, diguem-ne, violenta, Espanya sempre ens guanyaria. I per això ha vist que calia treballar nacionalment la consciència col·lectiva fins que no s'ha arribat a on som, a un pam de la independència. Els autors ens donen una visió panoràmica dels darrers 300 anys de lluita a través de 20 episodis concrets. 20 moments en què gran part de la ciutadania ha sortit massivament al carrer per motius econòmics o socials, però també per un desig de recobrar la llibertat que li era negada. Veurem avalots, rebomboris, bullangues, revoltes, vagues, boicots i, sobretot, manifestacions que han estat pacífiques sempre que les circumstàncies i les autoritats ho han permès. Fem una llista d'aquestes 20, la llista aquesta que presenten aquí, perquè es vegi una mica el camí que segueix aquest llibre. L'avalot de les quintes de 1773, el rebombori del pa de 1789, la bullanga de Sant Jaume de 1835, la patuleia de 1842, la gemància de 1843, els rebomboris de les quintes de 1870, el primer de maig, el 1890, el tancament de caixes de 1899, la vaga general revolucionària de 1902, la festa de l'homenatge el 1906, la setmana tràgica de 1909, per la Mancomunitat 1913, 11 de setembre sagnant, 1923 va ser el primer any que es va fer l'11 de setembre, per la integritat de l'Estatut, el 1932, la batalla de Barcelona de 1936, la vaga dels tramvies de 1951, llibertat, amnistia i estatut d'autonomia o independència a l'any 1976, la diada del millor 1977, no a la guerra 2003 i la via catalana 2013. Com que aquest volum es va editar al maig de 2014, no s'hi ha pogut fer constar l'esclatant èxit de la via baixa a Barcelona, l'11 de setembre passat, però previsorament els qui signen l'autoria han deixat dues pàgines en blanc per tal que esdeveniments com aquests s'hi puguin anar afegint fins a la llibertat absoluta de la nostra nació. Per tant, tenim un tema totalment d'actualitat en els moments que estem vivint i que cal que la gent ho conegui. repetim la referència d'aquest llibre: Ròmul Brutons i Elisenda Albertí, 300 anys de lluita, 1614-2014, editat per Albertí Editor, col·lecció Orígens d'Albertí, número 15, Barcelona, 2014, 223 pàgines, 18,09 €, 17,10 € de segona mà, a la llar del llibre.
L'entrevista.
Bé, a l'espai de l'entrevista d'avui entrevistarem a una de les autores, coautores del llibre, que és l'Elisenda Albertí. Hola, Elisenda.
Hola, com anem?
Gràcies per ser tirant de llibres.
A vosaltres, per contactar, per fer una entrevista.
Si sembla bé, comencem ja amb les preguntes que van referides una mica a aquesta obra. Ja sé que n'has fet d'altres, no, però ens centrarem una mica en això.
Sí.
La primera pregunta que volia fer és, tenint en compte el moment polític que viu Catalunya, per què calia escriure un llibre on s'explica el caràcter indòmit dels pobles català al llarg dels últims 300 anys? Per què calia fer això?
Home, mira, nosaltres tenim una tradició editorial, ja que el meu pare ja fa molts anys va fer l'11 de setembre, el llibre d'11 de setembre, que és el primer llibre que es va fer sobre el tema, i aleshores nosaltres és allò de dir, bé, després de fer la reedició, vam pensar doncs, que el 2014 tocava fer un resum una mica del que havia significat per nosaltres aquests 300 anys, no? I per això vam dir els 300 anys de lluita.
Quina seria la tesi central de totes aquestes lluites? Quines característiques comunes hi trobes en totes elles?
Doncs mira, totes elles són el poble surt al carrer per un fet determinat. Són fets reivindicatius, que normalment són doncs, econòmics o socials, no? Però també és per recobrar una llibertat doncs, que se li negava i que se li segueix negant en molts casos, i una mica és així. És 20 episodis de la història reivindicatius per motius econòmics, socials o de manca de llibertat.
La majoria de les lluites que es descriuen no acaben gaire bé. En canvi, la lluita actual sí que sembla que pot tirar endavant. Quines són les diferències entre les unes i les altres?
Home, principalment, evidentment, la societat ha evolucionat, la història ha evolucionat i bàsicament que estem en un context, que és el context europeu, doncs que actualment sembla, perquè a vegades ens esgarrifem, sembla doncs, que algunes coses, doncs, com fa uns certs anys, doncs, no es toleren, no? Aleshores, per això sembla que la cosa sigui una mica més pacífica que fa uns anys.
Ja, i per això sembla que no hi ha intervenció de l'exèrcit o coses d'aquestes.
Exacte, com quan, passava? Clar, si llegim, per exemple, el capítol doncs, del rebombori del pa, doncs acaben amb morts. La bullanga de Sant Jaume del 1835 acaben amb morts, no? Aleshores, clar, el rebombori de les Quintes, quan anem tirant cap aquí, evidentment, doncs la cosa ja és diferent, no? Però, bueno, déu-n'hi-do, perquè quan parlem encara de la vegada dels tramvies del 1951, pacífica realment no va ser.
Però efectiva sí que ho va ser.
Efectiva sí, no, efectiva algunes d'aquestes, malgrat si les mirem en perspectiva històrica, algunes sí que han sigut efectives.
Aquest volum forma part del centenar de llibres que s'han publicat últimament,
sí,
posicionant-se a favor de la independència de Catalunya. Per què creus que hi ha hagut aquest esclat? I per què no s'han publicat fins ara?
A veure, jo més que en el cas nostre, aquest dels 300 anys de lluita, jo més que reivindicatiu de la independència o no l'independència, nosaltres aquí el que hem fet són explicar 20 episodis i molts són estil crònica. O sigui, que és la descripció dels fets, no ens posicionem ni una a l'altra, és la descripció dels fets. I aleshores, gràcies a molta informació periodística, gent que va escriure en aquell moment els fets, hem recollit aquestes maneres d'explicar-ho. Aquí, si algú va cap a un cantó o cap a un altre, bueno, doncs escolta, és que quan es llegeix em sembla que queda bastant clar d'on venim i cap on volem anar.
I per què creus que hi ha tan pocs llibres en contra de la independència o en contra d'aquesta lluita del poble català i tot això? Perquè anirem de 100 llibres a un o dos. És una proporció una mica, diguem-ne, estranya, no? Vull dir...
Però és que Sí, jo crec que, a veure, bàsicament no és estar a favor o en contra. Per mi, que és el que a mi m'interessa, que és la divulgació històrica i és el que m'agrada, és veure com van anar les coses, com estan anant i com poden anar. I a partir d'aquí, escolta, que cada un faci el seu posicionament, raonament i que diguin els pros i els contres. Si hi ha més d'un cantó que cap a d'un altre, doncs mira, els que estan en un cantó potser han treballat més, els que estan a l'altre potser menys. És una mica expressar-ho, no? És allò de dir, és això, com ens expressem, i cada un, doncs, una vegada s'ha informat, que és la base de tot, informar-se, doncs que prengui posició.
Segons es desprèn del pròleg d'Oriol Junqueras, el títol del llibre que l'encatxalava deia el mot de Barcelona, però després aquest mot de Barcelona va decaure. Per què es va fer aquest canvi de títol?
Perdona, és que no t'he sentit.
No, dic que el pròleg d'Oriol Junqueras,
sí,
parla del llibre que diu, per comptes de dir 300 anys de lluita, diu Barcelona 300 anys de lluita, però després el títol, quan l'ha de publicar-ho, sí, Barcelona va caure. Va desaparèixer.
Sí.
Per què?
Perquè després, a veure, una cosa és Barcelona com a capital. Si parlem de Barcelona com a capital del país, doncs evidentment és, simplement pel fet de ser capital, doncs és on es fan les grans concentracions històricament. Doncs des de l'11 de setembre del 23, no, que és els primers reivindicatius, la vaga dels tramvies, les manifestacions de la llibertat, amnistia, estatut d'autonomia del 76, es fan a Barcelona. Però no és tan sols Barcelona, és la gent del país que es mou bé a Barcelona per manifestar un fet determinat. Aleshores vam creure que era més lògic fer 300 anys de lluita, perquè era un reflex del que passava a molts llocs, però la gran manifestació, la gran convocatòria es convoca a la capital.
Molt bé, i quins altres projectes editorials teniu pensats?
Home, doncs mira, ara per Sant Jordi surt una novetat editorial, que és Els catalans de Guinea, que l'ha fet l'Antoni Armengol, el mateix periodista de TV3, que va fer el reportatge precisament que porta el mateix títol. Aquest és el que ara estem, doncs, ja començant a promocionar de cara al dia de Sant Jordi.
Molt bé, i llavors a quina pàgina web haurien d'anar la nostra audiència per conèixer la vostra editorial?
Sí, mira, de les tres dobles V baixes, i després és molt fàcil, albertieditor.cat.
Molt bé, doncs moltes gràcies a la gent per aquesta xerrada que hem tingut aquí a Tenant de Llibres. Esperem que vagin seguint sortint llibres interessants com aquest i que la gent conegui una mica la nostra història. Perquè...
Exacte, bàsicament és això, és la col·lecció aquesta Orígens. Nosaltres ja diem que és una col·lecció de divulgació històrica, perquè és el que ens interessa, que la gent pugui llegir història planerament, molt tranquil·lament, sense cap vocabulari recomplicat i que ho entengui molt bé, i bé, doncs una mica és això, quan més coneixem la història, doncs més podem saber d'on doncs venim, d'on som i cap on volem anar.
I no estem condemnats a repetir els errors.
Exacte, alguna cosa hem d'aprendre.
Molt bé, doncs ho deixem aquí. Gràcies per acompanyar-nos de nou al Tenant de Llibre.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres per haver-me trucat.
Esperem que ens retrobem una altra ocasió.
Molt bé, quan voleu, a la vostra disposició.
Molt bé, un vespre.
Adéu, igualment.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. La crònica.
Bé, doncs passem ja a sentir la crònica des de les Illes Balears i Pitiuses de Sílvia Portell. Hola, bona nit, Sílvia.
Bon vespre des de Palma. Per avui us porto quatre recomanacions per aquesta setmana arreu de les illes. Per començar, i sense moure'ns de Mallorca, dijous dia 26 a 7:45 del vespre es presenta el llibre La insurrecció d'octubre d'Alexandre Jaume Rosselló. La insurrecció d'octubre fou un llibre maleït en força sentits, una obra desconeguda en gran mesura i, això sí, de culte per als pocs que hi tinguessin accés. Es publicà gràcies a una aposta molt personal del mateix escriptor el juny del 35. Se'n degueren imprimir unes 300 exemplars, tal com consten les informacions aplegades per Alexandre Font en el seu primer volum d'aquesta col·lecció d'obres completes, i el seu impacte fou molt limitat. Es tracta d'un llibre polític, un bon llibre polític sobre el significat i l'abast dels reptes de reforma de la Segona República Espanyola que, malauradament, ha passat desapercebut dins l'abundant historiografia hispànica i hispanista contemporània. L'autor proclamà, sense amagar-se'n, aquest caràcter fonamentalment polític del text. Alexandre digué, no es nuestro propósito relatar detalladamente el proceso revolucionario de octubre y sus incidencias. Otra es la finalidad que nos hemos puesto, escribir un libro polémico de ataque y de defensa. La presentació anirà a càrrec de Pere Gabriel, catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona, i com hem dit, serà a la seu de l'Institut d'Estudis Baleàrics el proper dijous a 8:15 del vespre. Si voleu més informació, la podeu trobar a la pàgina del Facebook del mateix institut. I sense moure'ns encara de Mallorca, aquesta setmana s'inaugurava Dones de la Mediterrània, de Marquet Pasqual. Dones de la Mediterrània és un treball conjunt amb poemes de Maria Victòria Sacall i les pintures de Marquet Pasqual. Dones de la Mediterrània vol fer un reconeixement a les dones silenciades tan freqüentment, la força innovadora, la valentia, les ferides rebudes, la baula que ens uneix en la construcció d'un món real i imaginari. És un homenatge i un convit a la resistència, a alçar el vol, una restauració necessària i plena d'esperança cap a un món millor per a les dones i per a totes les persones, on allò més vell sigui la vida i no pas la dominació o la violència. Aquesta exposició la podeu veure fins a finals de març a la Galeria Can Fondo d'Alcúdia. Podeu trobar més informació a la pàgina web de memoriadelesilles.org. D'Alcúdia ens n'anem a Eivissa i és que des del passat mes de gener Turisme d'Eivissa organitza visites teatralitzades al centre històric de la ciutat fortificada d'Eivissa, Dalt Vila, per conèixer com es vivia l'època de la construcció de la fortificació renaixentista d'aquesta ciutat. A través de les explicacions dels guies i de les dramatitzacions teatralitzades es fa un viatge en el temps per entendre millor quina era la societat de l'època, quins perills assetjaven la ciutat i, en definitiva, com era la vida en aquest indret de la Mediterrània del segle XVI. Es tracta d'una activitat inclosa en la celebració dels 10 anys de la Declaració de Patrimoni de la Humanitat. Trobareu més informació a la pàgina web www.eivissa.es. I d'Eivissa ens n'anem, com no, a Menorca, perquè el proper diumenge, dia 1 de març, la banda de música i el cor de l'Escola de Música del Desmarcadal reuneixen 50 músics i més de 200 cantants del poble per celebrar la Diada de les Illes Balears. Oferiran un recull de cançons menorquines per a banda, solistes i cor, instrumentades expressament per a l'ocasió. Podeu trobar més informació a la pàgina web www.teatremaó.com. I aquestes són les propostes per aquesta setmana. Ens tornem a sentir dimarts que ve. Salut i llibres.
Salut i llibres, Sílvia Portell, a reveure fins la setmana que ve.
Teníem un micròfon també i ja no sé ben volgut acompanyar en Parc Molló des del País Valencià, des del Terres del Sud. Hola, Empar, fa pocs dies, fa poques hores, o pocs dies, diem, es vam parlar directament, no? I ara ens tornem a sentir aquí a través dels micròfons de Tirant de Llibres.
Quin plaer, Joan, quin plaer trobar-nos a les Terres del Sud.
Escolta, unes Terres del Sud de les quals s'ha parlat últimament gràcies a una famosa alcaldessa.
Exacte.
Ai, escolta, quin rebombori tan bo. No sabeu la quantitat d'imatges, d'acudits, els vídeos virals, les xarxes, com estan, mare meva. Hi ha fins i tot en Twitter circula un hashtag que diu així, contra el caloret, vots. I és, bueno, una contracampanya, no? I bueno, ja està bé d'emprendre's el pèl, ja sabeu que la universitat s'ha pronunciat, l'Acadèmia de València de la Llengua s'ha pronunciat, i els partits de l'oposició s'han pronunciat perquè aquesta senyora dur molts anys governant, desconeix la llengua pròpia dels valencians, en la llengua de la seua oficial, de la seua localitat i de la localitat que regenta, no? I aleshores, mira, va ser una eixida de toll. Encara que ella s'ha disculpat, crec que, en fi, no estaria de més dir que fins i tot les seues falleres ja ensenyen valencià o que s'apunta a Escola Valenciana i perquè, clar, organitzacions com Escola Valenciana o com la universitat o, ja li faríem de bon grat classes per a posar-li al dia.
Sí, perquè és que no s'entenia el que deia, semblava un discurs completament surrealista, no?
Un discurs completament surrealista que dius, qui li escriu els discursos a aquesta dona? No, evidentment, fora la broma, no? Això completament improvisat, ella diu que ha demanat disculpes perquè diu que es va quedar en blanc, tant de bo s'haguera quedat en blanc, que escolta, ja haguera dit, visquen les falles i prou, de com dir-te. En fi... Si voleu, us passo a contar coses d'aquesta setmana que tenim a l'agenda cultural.
Digues, digues.
Tenim una cosa molt interessant que està tenint lloc ja estos dies a València. Ho organitza la Diputació, és una autopublicació en internet sobre llenguatge no sexista, androcentrisme en els diccionaris. Ja sabeu que la especialista en aquesta qüestió és Eulàlia Lledó. La tenim per ací aquests dies i bé, és tota una experta. Veritat, demà fan una jornada, dijous 26 fan una jornada de portes obertes, encara que demanen inscripció, però cap moltíssima gent i pot participar qui vulga. El dijous és una sessió conjunta amb dos grups. Un és per a que s'expressi Eulàlia Lledó i parli des del seu punt de vista tan especialitzat sobre el llenguatge no sexista, com a part d'un llenguatge inclusiu i de mirada un poc més oberta, veritat, que, en fi, i treballa sobretot amb les definicions dels diccionaris, i després hi haurà hi ha un curs més especialitzat que sí que està dedicat als tècnics lingüístics i als traductors de l'administració local, i que per tant vulguem formar part d'aquesta militància, diguem-ne, contra els llenguatges discriminatoris i contra els llenguatges, sobretot des del punt de vista d'exclusió de gènere. No?
Escolta,
crec que és tot un plaer escoltar-la.
Amb l'Ola Lledó, jo personalment he tingut una relació molt directa.
Ho sé.
He anat amb els cursos d'ella. Aquí l'hem entrevistat amb un llibre que va fer.
També ho recorde.
Vull dir que ens l'estimem molt, aquesta persona, i penso que s'ha de valorar tota la feinada que està fent ella, amb el tema del diccionari.
Sí, i a banda, prendre's amb aquesta paciència, fer tot el cos del buidatge dels diccionaris i donar una perspectiva que sí, que no siga, no? Una mirada androcentrista que hi ha darrere moltes definicions dels diccionaris, no?
I tant. Doncs,
així. Aquesta, diguem-ne, que era la cosa estrella que us volia comentar, perquè jo també m'he preocupat de fa molts anys sobre aquesta qüestió i he anat a escoltar a l'Eulàlia Lledó en moltes ocasions quan ha vingut per ací per València, l'he escoltat també a Barcelona i en fi. I d'ahir vote a la literatura infantil, perquè el Premi de Teatre Infantil Escalante reconeixerà els professionals de les arts i les obres en valencià i un guardó. En fi, així us semblarà que això és una cosa menuda, però ja veieu com estan les coses de la llengua, no? I que ja és que en obres en valencià és tota una fita i que se representen en teatre i que les companyies de teatre valencianes puguen estrenar les seues obres en valencià, de debò que és tot un acte de rebeldia i d'encoratjament. I així que l'Escalante és una sala de teatre on es representa teatre infantil, bàsicament, porta 30 anys d'activitat i, en fi, hi ha una dotació, el guardó té una dotació de 5.000 euros dins d'aquestes celebracions, precisament, dels 30 anys de celebració i d'activitat. Tenen la idea de publicar després un llibre abans de l'estiu, però això es tancarà un poc per vindre. I després, no sé si tenen temps o ja tanque la cosa.
Una mica just.
Si és una notícia ràpida, sí.
Només us comente que la Real Acadèmia de la Llengua Valenciana, que és l'acadèmia secessionista, que ja duem dos o tres mesos parlant d'ella perquè està fent de les seues, doncs la veritat és que diu que va a donar títols de valencià que seran reconeguts com els de la universitat o com els de la Junta Qualificadora. Tot això acompanyant de la proposta de la llei d'identitat i de la llei de senyes, no? Valencianes.
Molt preocupant, això, molt preocupant.
Sí, això vindrà amb el canvi de govern, però ja ens arriba, ja ens troba que prou.
ja s'ha arribat al final, molt bé. Gràcies,
molt bé.
Empart, per tornar a sentir-te.
Una abraçada, fins a la propera setmana. Gaudiu i llegiu molt.
Molt bé, gràcies.
A reveure.
Adéu.
Literatura catalana.
Bé, doncs fa 20 dies ens assabentàvem de la mort del poeta Francesc Garriga i Barata. De fet, va ser el 4 de febrer 2015, avui és dia 24. un poeta que ens ha deixat 12 llibres de poemes i sembla que n'està a punt de publicar un altre. Entre el neguit i el silenci, Sabadell 1959, Foc nostre, somni, de 1960, Paraules, 1962, Paraules cap al tard, 1973, Els colors de la nit, 1990, o sigui, i molts altres que podíem continuar anomenant. Era un poeta que havia nascut a Sabadell l'any 1932, per tant tenia una mica més de 80 anys, 82 anys. El seu pare, Joan Garriga Manic, havia estat llicenciat en farmàcia, dibuixant, pintor i crític d'art, i havia estat membre de la colla de Sabadell, el seu pare. De jove havia col·laborat en la premsa barcelonina i ocasionalment havia convertit en Armand Obiols corresponsalia a la Veu de Catalunya. Va ser fundador i director de Paraules, revista d'arts i lletres apareguda l'any 1922, en què havien col·laborat Armand Obiols i Salvat Papasseit. Això el pare, estic dient, el pare de Francesc Garriga i Barata. Però això ens ajuda a entendre aquesta adscripció que tenia Francesc Garriga, aquest interès a la cultura i a la cultura catalana. Ja li venia de lluny aquest interès. A més, pels lligams establerts en una família molt àmplia, Garriga era parent proper de Joan Oliver i de Francesc Trabal. Va ser caputxí durant uns anys. Penso que aquesta vocació el va dur a fer una estada a l'Amazònia. Havia estat llicenciat en Filologia Germànica, es va dedicar durant uns 35 anys a la docència a la institució Sant Gregori, ensenyant literatura, música, llatí, història de l'art, i exercint un veritable mestratge en dues o tres generacions d'alumnes. Molts d'ells, en l'actualitat, ocupen llocs destacats en l'àmbit cultural del país. Va ser, doncs, un mestre que no va voler fer escola, no va tenir mai la voluntat de crear-la, sinó que va voler fornir als alumnes material suficient per tal que reflexionessin i experimentessin per ells mateixos què volia dir conèixer, què volia dir viure. Fer ciutadans lliures, homes que volguessin gosar ser lliures, en definitiva. Alhora, és ben palpable la influència i el respecte amb què els antics deixembles l'honoraren i segueixen honorant-lo. Ha estat col·laborador en programes culturals a la ràdio i a la televisió, sempre aportant una mirada crítica i un comentari irònic, escèptic, àcid i incòmode, alhora que constructiu, a l'actualitat cultural del país. L'any 1990, el poeta va entrar en contacte amb l'editorial Columna, que li va publicar diversos llibres. L'any 1992 el poeta havia guanyat el Premi López Picó de Vallirana. Després va continuar, després ja llançat pel pendent d'un cert èxit, es van succeir tota una sèrie d'obres a partir de la dècada dels 2000. Ombres, l'any 2000, Temps en Blanc, 2003, La nit dels peixos, del 2005, que va guanyar l'Anglantina d'Or als Jocs Florals de Barcelona l'any 2004, Camins de Serp, 2009, Ragtime, 2011, aquest Ragtime va guanyar el Premi Cavall Verd, i finalment Tornar és lluny, del 2013, que va guanyar el Premi Carles Riba. O sigui, ja veieu que també havia estat un poeta relativament premiat. Aleshores, l'Antoni Clapés ha publicat un article en aquesta pàgina web que es diu Núvol, el digital de cultura, en què el que feia era comentar aquest últim llibre, Tornar és lluny, aquest últim llibre que havia guanyat aquest Premi Carles Riba. I parlava una mica dels temes, que acostumava a tractar aquest poeta en la seva poesia. Parlava de l'essencialització del llenguatge o bé la desconfiança envers el llenguatge. Diu, les paraules menteixen, disfressen allò de què parlen i el llenguatge esdevé pont i barrera alhora per als humans. El llenguatge és aquest do que ens fa ser, és el parany on s'amaga el clam fondament humà que és la vida. Garriga era un home irònic, escèptic, àcid, flagell dels ben pensants i per això incòmode. Actuava des d'una llibertat absoluta. Això li havia permès fer camí sense haver de rendir-se a res ni a ningú. Camí, però solitari i dur. Els mèrits no se li van començar a reconèixer fins que ja era gran. De fet, la gran obra la va començar a publicar quan ja era gran. Suposo que durant tants anys dedicat a la docència tampoc devia tenir massa temps per poder publicar. Bé, llavors, doncs, finalment, en aquest article de l'Antoni Clapés parla d'altres temes que el preocupaven i que sortien a la seva poesia. Diu, com ell mateix la seva obra, una obra que avança, tot reflexionant sobre els temes que conformen la vida dels homes i que el poeta es cuida prou de fer-los evidents. La mort, la solitud, el temps. Molt bé, i bé, hem buscat també en altres pàgines web d'internet, concretament aquesta mateixa pàgina Núvol, hi ha un article de la Laura Borràs, que és la directora de la Institució de les Lletres Catalanes, doncs també ha fet una mena d'article glossant la figura d'aquest poeta. Es veu que li estaven preparant un homenatge que s'havia de fer el passat mes de gener, el dia 30 de gener, o sigui, uns dies abans de morir. Com que de fet tenia una mala salut de ferro, doncs van decidir suspendre aquest homenatge perquè s'estimaven més ajornar-lo per fer-lo més endavant i que el poeta ja hi pogués ser. I acaba l'article dient, diu, Francesc, diu, si no el volies l'homenatge, que sempre ens deies que no el volies, tampoc no calia que ens ho diguessis així, diu la Laura Borràs. He trobat molts altres articles que en parlen. Per exemple, a La Vanguardia hi ha un article que diu que l'escriptor Xavier Bosch havia estat un dels deixebles, allò que comentàvem abans, que havia sigut professor molts anys, de personalitats relativament conegudes. I bé, acabarem aquest comentari sobre Francesc Garriga Barata llegint un petit poema. Un poema, per cert, que sempre els escrivia en minúscula. No hi ha cap majúscula inicial. Fins i tot els títols dels llibres que hem esmentat surten en minúscula. Diu així aquest poema. Aquesta és la sentència. Plantar paraules, regar-les amb paraules, collir-les amb els dits de pell més tendra, d'allà les canyes del silenci, barranc inútil, galliner de somnis. Sembrar, després, paraules líquides per disfressar la vida de mort, la mort de vida. Cap pausa. No em pregunteu per què. I finalment, voldria dir que Francesc Garriga i Barata va participar, no recordo si va ser l'any passat o fa dos anys, em diuen els nostres serveis tècnics, serveis centrals d'informació, de Tirant de Llibres, en aquell festival de poesia que es fa cada any aquí a Sant Celoni, us recordeu? Que més d'una vegada hem tingut el Pau Gené, que ens ve a parlar d'aquest festival de poesia. Doncs aquest poeta, en Francesc Garriga i Barata, va venir fa dos anys, va ser aquí, a Sant Celoni. Doncs som-hi.
El noticiari.
Bé, l'espai de noticiari d'avui volia comentar, ja sabeu que ara s'acaba de programar el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, s'ha donat a un professor universitari, en Joan Beny i Clar, un professor que particularment vaig tenir jo com a professor de la Universitat de Dialectologia de les Illes, i tinc un bon record, és una bona persona que s'ho mereix. El problema és que no es torna a continuar no premiant a dones. Hi ha 47 vegades que s'ha concretat el premi i ho seguirem dient cada any fins que finalment hi hagi una bona tria de persones, de dones, que sembla que de 47 premis només hi ha hagut 3 dones. Clar, jo penso que no hi ha hagut més de 3 dones que valgui la pena que els donin el Premi d'Honor. Això penso que és una vergonya, i he fet una queixa a Òmnium Cultural com a membre que en soc d'aquesta entitat i diu que ja ho han passat al tribunal i jo he jurat. Però em fa l'efecte que encara que al tribunal hi hagi dones, no tenen una consciència, diguem-ne, massa diversa de la realitat del país que viuen. I, per tant, lamento des d'aquí que no hi hagi més dones. No perquè el Joan Beny no s'ho mereixi, s'ho mereix, però també hi ha moltes altres dones que també s'ho podien mereixer i no hi són.
Bé, i d'aquí un temps, concretament el 26 de març, es lliuraran al Teatre Municipal de Girona els Premis Enderroc 2015. Aquests premis són el resultat d'una tria realitzada per una bona colla d'usuaris. En total s'han recollit 16.100 vots d'usuaris únics registrats a través del web www.enderroc.cat, que són més que l'any passat. Hem de dir que els guardonats en aquesta convocatòria són el Charango, s'han portat el premi a millor disc de pop rock en català per Somriu, millor artista i millor directe de l'any, i el tema Compte amb mi ha rebut el premi a la millor lletra. Ja no ens passa als Amics de les Arts, ha estat elegida millor cançó de pop rock d'un grup que també ha guanyat el premi a la millor portada per Només d'entrar-hi ja sempre el dinosaure. I després Sexy d'Oques Grasses, premi al millor videoclip, i Protesta de Ses Freixes al millor DVD. I afegir senzillament que, a més, aquesta nit, la nit dels Premis Enderroc, que se celebrarà, dic, a Girona el 26 de març. A més, es lliuraran els Premis de la Crítica. I els Premis de la Crítica coincideixen en part, però no són idèntics. A veure, es va guardonar a Senior i el Cor Brutal, millor disc de l'any, Charango, millor artista, La Iaia, millor disc de pop rock, Joana Serrat, millor disc en altres llengües, Xavier Baró, millor disc de folk, Zo, millor grup revelació, i d'altres.
Bé, l'última notícia d'avui, us hem de parlar d'un premi de novel·la curta, Celler de Lletres 2015. Es veu que el Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya té un projecte, Biblioteques amb denominació d'origen, que té com a objectiu dinamitzar l'espai bibliotecari amb activitats i propostes que volen respondre a les diferents necessitats del territori. I resulta que, parlant del territori, a la Biblioteca Municipal Ramon Bosch d'Anoia, de Sant Sadurní d'Anoia, resulta que s'han inventat un premi de novel·la curta que es diu Celler de Lletres. Es veu que hi ha la possibilitat de participar en aquest concurs si escriviu novel·la. Novel·la o qualsevol subgènere. Ara bé, la trama o la temàtica ha d'estar íntimament relacionada amb el món del vi o del cava. Aquest és un condicionant important. Es veu que si us interessa, heu de presentar els originals per quintuplicat, a doble cara, sota pseudònim, mínim 80 pàgines, màxim 100 pàgines, Ho heu d'escriure amb tipus de lletra Arial o Times New Roman 12, o sigui que heu de mirar les instruccions si us interessen bé, perquè està tot molt reglamentat, I teniu temps per participar en aquest concurs fins al 30 de juny de 2015. S'acaba aquí el termini de presentació d'originals. Recordeu que les obres no poden estar presentades a cap altre premi o certamen pendent d'adjudicació i que no poden tenir compromesos els drets d'edició. I el premi quin és? Doncs, si guanyeu aquest premi, l'obra guanyadora serà editada a l'editorial Meteora. I es veu que l'autor també rebrà 25 exemplars del llibre editat i un lot de productes de la població, un lot de productes de Sant Sadurní d'Anoia. El veredicte serà públic el mes d'octubre de 2015 i, això sí, l'autor de l'obra premiada s'ha de comprometre a assistir al lliurament de premis d'aquesta convocatòria i també al lliurament de premis de l'any següent. I esperem que no feu com aquell... Sí, els que guanyen, que no facin com allò que li van fer l'altre dia en el Trias, que el van deixar sense acceptar el premi, aquells del documental aquell, de Ciutat Morta.
La vi baixa, sí. La vi alta.
No, això últim ja... Va ser el que vulguin, els que guanyen, Però diu que es comprometen a assistir, Doncs recordem-ho, Premi de novel·la curta Celler de Lletres 2015. Teniu temps, com a molt, fins al 30 de juny de 2015. Si voleu més informació, busqueu a la pàgina web de la Biblioteca de Sant Sadurní, Biblioteca Municipal Ramon Bosch d'Anoia, el Premi Celler de Lletres 2015.
Bé, i som ja a la frase. La frase és l'últim apartat del programa. La frase d'avui és de Miquel de Palol i diu exactament: contràriament a l'àmbit de la novel·la, el que compta, és vendre llibres, el de la poesia funciona mafiosament i la gràcia de cadascú amb la diplomàcia, amb la presentació de la pròpia imatge en definitiva, és cabdal per fer-se un lloc dins d'una tendència. Bé, la frase és polèmica i pot ser controvertida. En tot cas, us deixem amb aquesta frase, ens acomiadem de totes i de tots i us esperem aquí la setmana vinent.
Molt bé, molt bona nit i esperem que la setmana que ve ens seguiu a Tirant de Llibres.
Bona setmana.
Fet el programa. Els conductors, Francesc Pina i Jordi Plens. Les corresponsalies d'Empar Morelló, Sílvia Romero, Octavi Serret, Joana Serra i Sílvia Portell. I les col·laboracions d'Helena Martínez Pons i d'Esteve Casas, coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt7 Ràdio. El proper dimarts, de 9 a 10 de la nit, ens tornarem a trobar a Punt7 Ràdio, a la 107.7 de la FM i al web www.sansaloni.cat clicant el logo de la ràdio. Bones lectures i bona setmana!